Abans de començar, volem donar les gràcies als nostres afanetes, Sandra, Susana, Albert, Marta, Jordi, Adela, Elisabet i Marc, a les nostres farfantes, Neus i Mercè, i a la nostra mallera, Lorena, per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Clara,
digues.
Explica'm alguna cosa de la teva vida.
Pues mira.
Ah, no, que no m'importa. A mi ni a ningú.
Bueno, pues no em preguntis.
No, que estàvem parlant del comentari.
Ah, bueno, escolta, pues que no escolti, cadascú és lliure d'escoltar i desescoltar el que vol, no? Ja està.
Sí, sí.
Solucionat. Però us anava a explicar que avui tinc ordinador nou.
Oh.
Sí, perquè va morir el meu.
El que hauré de comprar jo és un cotxe nou, vinga, que se m'escatxarra.
Sí o què?
Bueno, espero que no molt. Espero que una mica. I no m'hagi de comprar un cotxe nou perquè no és el moment, la veritat.
Bueno, és que les coses mai arriben en el moment.
Ja, bueno, pues es quedarà ja el cotxe, eh? Perquè...
Jo fa 2 anys que dic que necessito un ordinador nou.
Però aguanta.
Bueno, és que el teu té una tela importantíssima.
El meu ordinador. Aguanta d'aquella manera.
No, aguanta fins que un dia estem gravant amb X persona, de cop i volta la Marta desapareix i envia un missatge del pal. Ups, se m'ha apagat l'ordinador.
Sí, no, però això és...
Enmig de la trucada.
En fi, què li faré?
Bueno, doncs pues jo vaig tenir un problema a l'ordinador que se m'apagava, no funcionava la pantalla. I, o sigui, l'ordinador funcionava, però la pantalla no. I em cobraven com 800 euros per arreglar l'ordinador. No sé com, no? Total, que entregant el meu bé i comprant-me un de nou em sortia més barat. Saps? I vaig dir, bueno, va, pues va, pues ho fem. I anava a dir alguna cosa interessant que m'he oblidat. Per tant, probablement una mentida.
Probablement no tan interessant.
Bueno, és que...
També sí. Pot ser.
Bueno, ja em vindrà
el
cap.
És que mai és interessant el que diem no de pateixo. Les nostres vides. O sigui, que no passa ja. Res.
No.
Té una història molt gran de la Renfe.
Bueno...
No es pot dir ja, Clara.
Per què no?
Perquè ja no podem
explicar les nostres vides. Algú ha demanat que no es parli de les nostres vides.
Ostres. Bueno.
Saps que hem descobert també...
Ho farem pel
sí,
cabaixet.
Exclusiu només.
Què?
Hem descobert també...
Pobres.
Què és el que és famós de Batea, perquè ens ha dit bastanta gent.
Ens ha dit molta sí. gent.
A què és menjar?
Molta el gent vi. Vol dir 2 persones.
No, hi ha gent més als comentaris.
Ah,
jo he llegit,
però el vi ja ho vam...
Ara mateix me'n recordo d'un. Mira el que et
dic. És igual. Ens ho ha dit centenars de persones, vale? Sí, no, ens ho ha dit, ens ho ha dit varia gent que el famós a Batea.
Però ja ho havíem dit, no, això?
Ho vam dir...
Bueno, ho hem
clar, ho hem confirmat. Vam dir, té que ser alguna de menjar o el vi...
O el tiet de la Clara.
O el tiet de la Clara.
Excepte el pare de la Clara, em sembla que ho va dir, no?
Va dir, bueno, perquè viu allà el meu tiet. I
ah,
el vi.
I qui va dir allò del vi? Allò del vi ho va dir
el vi, mon pare, ho va dir. Sí, ah, vam fer un combo. Bueno, però jo pensava que era...
Pues era llavors el teu pare té el 200% de possibilitat d'estar en plan de dir la veritat.
Sí, no, està clar.
Empanades. Molt bé.
Sí, és que, perdoneu, però jo Batea, primer em pensava que estava a València. Ah. Es veu que no.
No sona, o sigui, és veritat, sona
i dos,
a nom de poble valencià.
Sí, i dos, jo a València, que viu la família del meu pare, sempre que anem o venen, ens porten...
Però escolta, la família del teu pare, hi ha algun lloc on no visqui? Perquè cada vegada
jo tinc família
que
anem a algun lloc,
dius, no, la família del meu pare.
Sí, és que el meu pare té
pots
molts germans i molta família.
Pots dir Zimbabue i segur que hi haurà algú de la
no,
família
Zimbabue
del pare
no.
de la Clara.
A Zimbabue no.
Zimbabue no, però a Ghana sí.
No, tampoc. Àfrica crec que ningú,
Etiopia.
Però igual... Pues jo, quan vaig a València o quan venen de València, em porten unes empanades que es diuen patacàs.
Patacàs.
No sé si ho heu escoltat mai.
No.
Les patacàs són com si fossin una mena d'empanades dolces i a dins està ple de...
Clara, estàs parlant
com
dels
una
pastissets.
Pasta de carbassa. Patacàs es diuen.
Vale, la zona de les Tenebres es diu pastisset.
Bueno, pues clar, jo vaig pensar a Batea, ah, deu ser famosos per les patacàs. I resulta que ni està a València ni res, però bueno,
jo juraria que mon pare havia anat a Batea a comprar pastissets. Que són també, sí, tenen com forma de mitja lluna, va rellent
sí, tot ple de sucre per
sucre
sobre.
Sucre per sobre, són és molt típic també de la zona de l'Ebre. Els pastissets.
Vale, bueno, pues a casa ho coneixem com patacàs.
Bueno, és que...
Pues no, no, no ho havia sentit mai això.
Que a mi no és que m'agradin especialment, però sempre me'n menjo un com pels records, no? Però no és una cosa que disfruti, la veritat. De petita no m'agradaven i ara, bueno, me'n menjo un.
I ens hem posat en contra de la gent que fa pataques.
No.
La meva família en compra cada 2x3. El que passa que, almenys per allà, per les Nars de l'Ebre, acostumen a ser com
però de cabell. Però la teva no compra pataques.
Què?
Compra pastissets.
Compren pastissets, perquè som més catalans que la família de la Clara, que són uns traïdors.
Però són de carbassa.
No, els de la zona de l'Ebre acostumen a ser de cabell d'àngel i hi ha de moltes coses.
Doncs llavors igual no és el mateix.
Sí, la base és la
mateixa. Sí, però és així, perquè és com... És com una... com... Crec que són de carbassa. Són de carbassa per estronja, allò de dins.
Podrien ser de moniato.
És com barrejat amb cabell d'àngel. Ah, moniato! No és carbassa, és moniato.
Clar, moniato també
és moniato. És moniato, no. No carbassa. Perdoneu.
Oi.
És moniato. Sí.
Doncs molt de temporada, sí. No?
Però n'hi ha de moltes coses. També hi ha de... d'un formatge com així, com no molt... Sé. Molt tou, que no recordo com es diu. I si no, si ets una bàsica doncs no com coneixem. Jo, em fan de xocolata, que són els únics que m'agraden.
Ah, doncs pues no, a casa sempre anem menjar... O sigui, les pataques són de boniato. En fi, fins aquí m'ha arribat, no?
Gent que seguirà per allà, comenteu-nos amb més sabidoria sobre sí. Els pataques i els pastissets i la diferència, perquè segur que si li dius a una persona de València que el pataques és el mateix que un pastisset, et diuen que no, i... I aquí estem
oferint. No, però és probable que sí, el que passa és que es van dir diferent. Aviam, és que, vull dir, es toquen una amb l'altra, no?
Clar.
En fi. Ja no ho fan més a les terres ajenes, però sí. Bueno.
Molt bé.
Pues avui és un documental xulo, no?
Has
no
de dir el dia, primer.
Ai, sí. Bueno, avui, que és dia, espera't, perquè ara buscant les pataques ja s'ha anat, que és dia 28, val? Uh-huh. Dijous. És el dia marítimo mundial. Està bé.
Ah, bueno.
Us vaig dir que no és gaire interessant, eh?
No soc, dia marítim no mundial. No soc molt fan del tema marítim, la veritat. En plan, el tema nàutic.
Jo tampoc.
Tot això. El mar sí, però el rotllo nàutic, els barcos i tot això, bueno, és un món inaccessible.
Perquè no vols, ojo.
Però perquè no tinc cap amic en barco.
Ja, bueno, que fa el que pot. Però potser tens una mica amb ràbia, perquè també és el dia mundial de la ràbia. Contra la ràbia.
Però ens referim a la ràbia d'emoció o a la ràbia
dels animals.
Ah.
Dels llavors, animals.
Llavors no la tinc dins, la veritat.
Sí.
L'altra sí, aquesta no.
És també el Dia Mundial de les Notícies.
Oh.
Bueno, tema que de tant en tant estan bé, però de tant en tant també ens podríem estalviar, podríem com a societat oblidar-nos de que existeixen perquè són molt pesats.
Hi ha un amic meu de la feina que diu que mira les notícies quan està trist perquè així veu algú que té un dia més trist que ell.
Jesus. Mare meva, una mica psicòpata, no?
Sí, eh? Molta gent que diu que no li agrada veure les notícies perquè no volen veure coses tristes.
Ja, jo em poso més trista.
Quan està trist, doncs veu algú que està més trist i ja li passa.
Jo no em poso trista veient les notícies, jo m'emprenyo sempre veient les notícies.
Uf, jo ploro molt.
Jo no, jo m'emprenyo.
Jo ploro.
És tot tan... Sí, és així. Fot fàstic tot.
És un altre dia important...
Aviam,
que és el Dia d'Acció Global per l'accés de l'avort legal i segur.
Això sí que és important.
Okay. Està bé? Que és com un tema que arrosseguem durant molts anys i mai s'acaba.
Arrosseguem sempre.
No s'acaba mai.
Sí. Exacte. És el Dia Internacional del Síndrome Arnold-Chiari, que em preguntaràs, i què és el Síndrome Arnold-Chiari? Doncs pues ara t'ho busco.
Vale.
Què és? Mira... Consiste en una malformació congènita del sistema nerviós central, localitzada al cervell.
Ah.
El teixit cerebral s'extén dins del canal espinal.
Uf.
I això el que fa és que la mida del crani sigui més petit de lo normal.
Hòsties, quina putada.
Llavors, què passa? Que s'acumula el líquid cefalorraquídeo al cervell.
Ah, no.
I obstrueix la comunicació amb el resta d'organismes.
Hòsties. Uf.
Està fotut,
xungo,
Està ara fotut. Sí que m'he posat trista.
Està fotut, sí. I per últim, us l'he guardat, que és el Dia Internacional al Dret a l'Accés Universal de la Informació, que jo crec que és un dia que enllaça molt bé amb el documental que parlarem avui.
Oh! No? Doncs ni fet a propòsit.
Pues molt bé aquest link.
Vaig millorant.
Dia Internacional del Dret a l'Accés a la Informació, que no us fieu de la nostra informació.
No. Ni de la nostra ni de cap,
ningú.
Perquè tot el que llegiu a internet és mentida.
Tot és mentida.
Sí que us podeu fiar de la informació del documental
bueno,
que avui hem vist.
No ho sé, depèn. Qui l'ha fet el documental?
No ho sé.
Quina relació tenia amb el cas? És que tot això s'ha d'estudiar abans de dir...
Massacre a l'estadi.
A l'estadi?
Bueno, jo l'he traduït perquè jo l'he vist en anglès i ara us l'acabo de traduir així, perquè igual té un altre nom en castellà, no ho sé.
Lo dudo, no? Eren els remastered...
Massacre a l'estadi, no? Bueno, és un documental que està a Netflix que també podeu aconseguir de maneres poc legals.
Com tot el que està a Netflix.
Que està...
Tot es pot aconseguir de manera poc legal si ho intentes una mica.
Sí. I m'ha agradat molt, i això que em feia bastanta mandra veure'l. Vaig especificar. La història no em fa mandra, però vaig veure que era d'una hora i vaig dir uf. Però m'ha quedat agradant molt.
Això,
perquè
ens passa a vegades.
Perquè jo m'imaginava un documental com molt més dens a nivell polític i m'ha agradat molt que estava com molt centrat en les experiències de la gent.
Sí.
O sigui, i en la manera de com viuen doncs, certs events importants, no?, en la història de Xile,
però,
que és el país on estem.
Però a la vegada, sent que, per exemple, jo no sé gaire sobre la història de Xile, no em vaig quedar amb la sensació que no entenia el context, saps?
Sí, és que jo crec que donen com la informació necessària i la manera com la donen és molt dinàmica i la combinen llavors amb experiències personals. No sé, jo crec que està molt ben fet el documental. M'ha agradat molt, la veritat.
A mi m'ha agradat, també.
Costa a vegades trobar documentals que tinguin aquest bon equilibri entre una cosa i l'altra, perquè hi ha vegades que expliquen massa història personal i llavors no acabes d'entendre el context, i hi ha vegades que el context és superdens i llavors és molta informació com si no tens ni idea del tema.
I també a vegades hem vist documentals que el context social ha sigut difícil d'entendre perquè el documental no estava pensat per un públic internacional. Que ens ha passat alguna vegada, llavors dius, espera, m'haig de llegir la Wikipedia d'aquest país.
Llavors hem de fer nosaltres
per poder entendre
recerca, que no ens agrada.
A mi m'ha recordat, és un documental que vam fer, però van passar cosetes i no s'ha pogut recuperar.
Oh, és veritat.
Però és molt diferent el documental que vam veure del periodista que entra a l'ambaixada i no surt.
Sí.
Veus, aquell era molt dens.
Perquè aquell era molt dens. Mm. En canvi, aquest és com molt dinàmic, no sé, m'ha agradat molt, la veritat. Trobo que com... Sí, això, que ho explica molt bé. Però, bueno, això, parlem de l'assassinat de Víctor Jara, que suposo que l'audiència coneixerà qui és Víctor Jara. Jo he de dir, i això és molt, bueno, molt trist, no és el que és, per part meva, que jo no coneixia la història de Víctor Jara fins que no la van explicar a Operació Triunfo, fa uns anys. És així, no passa res.
No passa res.
És així, sí, sí. Jo havia, o sigui, suposo que l'hauria escoltat, tipo, d'esto, però no ho coneixia, no? Mm. I fa uns anys, a Operació Triunfo, la Maya, que és la que va guanyar, canta, en una setmana li toca la cançó de Te Recuerda Amanda, i llavors durant tota la setmana explicant, no?, una mica la història de Víctor Jara i tot això, i el significat de la cançó una mica perquè doncs, ella es posi en context i pugui interpretar la cançó, doncs, el més correcte possible, i aquí és on vaig descobrir aquesta persona.
Escolta'm,
i la veritat és que té una
qualsevol
història...
lloc és bo per aprendre aquest tipus de
sí,
coses.
Sí, sí.
No?
No, no. Tot té un servei a la societat.
Exacte.
I estic segura que, com jo, hi ha moltíssimes persones que no coneixien a Víctor Jara fins que van veure OT.
Bueno, jo no OT, però jo personalment, tot i que em sonava el nom, saps això que és un cantautor, poc o més, fins que no he vist aquest documental realment no em sabia la història. O sigui que pitjor que Operació Triunfo. Riu més tant.
No, però a més és com, o sigui, nosaltres a l'escola, jo crec, o sigui, en general, quan tu diuen Pinochet, pots identificar que al final va ser un dictador que va matar molta gent a Xile, però et quedes aquí, no? O sigui, no arribes a un pas més.
Sí.
I
a més,
jo crec que era per això...
No sé vosaltres, però jo tinc aquesta perspectiva dels dictadors més sonats, tipus Mussolini, Hitler, Franco, Pinochet, i els col·loco tots a la mateixa època, i Pinochet és molt més recent.
Sí.
I com que no el col·locava jo en el meu timeline mental, i em vaig quedar, en plan, em vaig quedar una mica flipada d'això, de, ostres, el col·locava molt més enrere.
Jo recordo, jo de Pinochet jo ser petita i escoltar tot el tema dels judicis, que ho passen molt per alt, però va haver una participació d'Espanya i tot això. Llavors, jo recordo escoltar, no?, tot això, però la història en concret, doncs, sincerament, no la sabia. I sabia quatre pinzellades. I no sé, aquest documental també et dona, doncs, això, no?, les quatre píndoles bàsiques perquè puguis seguir la història, i alhora també et deixa una mica amb la intriga, no?, de buscar més coses, de saber... Molt guai en aquest sentit. Doncs res, vamos a ello, no?
A tope.
Vinga. Qui fa la pregunta?
Estic esperant.
Clara.
Digues.
Qui és el malandrí d'avui?
Clar, És una mica drama, aquesta pregunta. Jo sempre, totes les preguntes que tinc, són una mica drama. Perquè si parlem de assassí físic, o sigui, el que apreta...
Material.
El que... Exacte, l'assassí material, vinga. Diríem que és en Barrientos, no? Però jo crec que aquí podríem englobar doncs, el règim en general, no? I Pinochet en concret, en el sentit que al final tot anava doncs, per aquesta banda. Però diguem que la persona que físicament el mata es diu que és el Barrientos. Que després ja parlarem d'aquest Barrientos, perquè surt el documental, que és una cosa que també m'ha agradat molt.
Sí, perquè clar, això de que...
No sé si us esperàveu.
És ell, lo dices tu, no. Ell diu que no.
Exacte. Clar. Per això parlarem.
És una mica controvertit dir, afirmar sí. Que és ella.
I m'he apuntat una frase que la diuen al principi del documental que m'ha agradat molt i quan acabes el documental hi he pensat, saps? I és com, ostres, és que tenen tota la raó. Que diuen, una canció de Víctor Jara és més peligrosa que 100 metralletes. Oh. Que és una mica el resum de lo que seria qualsevol cantautor sí. Que denuncia doncs, repressions socials en un context complicat o en un context de guerra de... I també és un cas, jo crec que té molts paral·lelismes amb històries que hem viscut aquí a Espanya, no, també? Diferents, sí. Iguales, però, bueno, amb el moviment bueno, de la nova cançó i tot això... Bueno.
Clar, tot arreu on ha passat coses així, sempre hi ha resposta, sí. Evidentment.
És com que la història és familiar i després tot el que porta darrere, l'investigar, trobar traves, el sofriment de la família i tot això, ho pot relacionar molt amb doncs, el que vivim nosaltres a casa.
No a Espanya tenint un raper exiliat durant anys.
Sí, també ho he pensat.
I això és ara. Sí,
total. Doncs bueno, ens situem a Xile cap als anys 50-60 i ens expliquen doncs, que el Víctor i la seva família vivien en una granja i que era una família molt, molt pobra. Llavors ell des de ben petit doncs, treballa, que és la història de qualsevol família de classe baixa, almenys la de la meva família, de treballar, no? I explicant doncs, que en aquell moment a Xile hi havia com unes diferències socials molt grans i doncs, el que és el proletariat doncs, rebia doncs, moltes vexacions, ho passava molt malament, no arribava diguem, a poder menjar i tot això, hi havia molta misèria. Llavors expliquen doncs, que al final és una generació que aquesta misèria els hi marca molt no? en el que és el transcurs de la seva vida i això li passa al Víctor. Llavors ens expliquen que cap als anys 60 ella està acabant la universitat, que això és una cosa que m'hagués agradat saber més, és una que després buscaré, perquè em provoca curiositat com una persona tan de camp i tan pobra arriba a la universitat, no? Imagino que devia ser una persona doncs,
molt
brillant, molt llesta i que es va saber moure, no? Però no ho expliquen, m'hagués agradat que ho haguessin fet. I doncs expliquen això, no? Que ell des del primer moment doncs, sempre està cantant cançons tradicionals del folclore, de cançons del camp i tot això, però també comença doncs, a composar cançons seves. Explicant doncs, que ella es va enamorar d'una persona, que la persona és la Joan, que és una ballarina britànica que per circumstàncies de la vida doncs, estava també estudiant allà i ja és la dona de la seva vida, no? Mai està amb una altra persona ni res. Ells decideixen comprar una caseta al camp i tenir doncs, aquesta vida, no? Una vida molt austera i molt allunyada doncs, d'intentar doncs, fer diners i tot això, sinó que busquen com una mena, com un lloc ideal, no? Crear el seu propi ecosistema i viure feliços allà. I explica doncs, que ell sempre volia cantar-li a l'amor, no? Era doncs, un apassionat de les cançons d'amor, tot el dia li escrivia a la seva dona, tot això.
Que mono.
Però, sí, doncs el context social de Xile el porta a una mica... canviar el que és la seva cançó, no? De passar d'escriure cançons d'amor i hi ha un moment que diu, jo necessito que les meves cançons transmetin alguna cosa que no només sigui amor i felicitat, no? Sinó que vull que s'utilitzi per fer el bé. Llavors el que fa és que comença a agafar experiències de la població, va pel país, doncs va veure persones que treballen al camp, tot això, on hi ha la misèria, diguem, i agafa aquestes experiències per transformar-les en cançons i fer una mica de divulgació de la situació del país en aquell moment. I alhora es contagia una mica dels moviments socials i, us he posat aquí entre cometes, rebels, que hi havia en el país en aquell moment, no? On hi ha una lluita d'estudiants molt forta i a poc a poc doncs, els pobres van alçant la veu com per canviar aquesta societat d'estaments molt, molt diferenciats entre uns i d'altres. Llavors, tot això passa en el context que hi ha unes eleccions a Xile que és les eleccions on es presenta Allende, que Allende era una persona que era obertament marxista i doncs tenia idees doncs, molt socialistes, molt del pueblo para el pueblo, no? D'intentar doncs, fer redistribució de la pobresa, etc etc. Redistribució de la riquesa, no? Etc etc.
Sí, una mica... la pobresa sí. No la vol ningú.
Bueno, una mica tenia totes aquestes idees del final de, doncs, que la classe treballadora pogués menjar, no? Almenys. I poder viure amb una relativa tranquil·litat. Llavors, el Víctor Jara, entre altres, acompanya una mica Allende en la campanya presidencial, no? I es dedica doncs, a posar música i a cantar aquestes cançons que ell havia creat. Per sorpresa de ningú, Allende guanya les eleccions i ens explica la Joan, que surt durant tot el documental, que he flipat que és una persona que té 96 anys i sembla que en tingui 70.
Sí.
Però bueno,
i això en el moment que es va gravar el documental.
En el documental tenia 90 anys i he pensat, hòstia, aquesta senyora l'hauràs pitjat.
Crec que sí.
Total, que he anat a mirar i està viva. Està viva. Té 96 anys i està viva la senyora.
Quina gran.
Una gran. En fi, doncs explica la Joan que per primera vegada la veu treballadora, no? La classe treballadora té una veu que s'escolta, no? Llavors, arrel d'això, el Víctor Jara comença a agafar com molta fama mundial i, a més, era una persona que tothom estimava. Era molt propera, al final, com venia de treballar al camp, doncs era com molt, tenia com molta empatia, no? amb les persones que l'escoltaven i tot això. I la veritat és que es veu un senyor simpàtic i majo, no? No l'heu vist com interactuava amb la gent i tot això, se li veia com una mena d'estima al poble.
Sí, sí.
I com aquesta visió d'un bé comú, no? D'un país que pot ser millor el que
és ara. Se'l veia genuí.
Sí, 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 totalment, totalment. Total, no és sorprenent a ningú que, òbviament, quan hi ha un tipus de moviment així, la part que comença a estar perjudicada, que fins ara havia viscut bé, doncs es revela, no?
Pues s'emprenya.
Sí. Llavors la dreta o l'extrema dreta en aquell moment de Xile decideix doncs, començar a revelar-se, no? I cada vegada les manifestacions van pujant més de to i es creen, bueno, són molt agressives, i es creen grups paramilitars per intentar doncs, intimidar la gent i que a poc doncs, vagin guanyant poder. Aviam, què passa? Que llavors els militars van agafant doncs, carrers de les ciutats i comencen doncs, a pallissar doncs, persones que passaven per allà. O sigui, no havies de tenir com un títol o si important en alguna cosa, sinó que directament si et veien et palaven. No? I clar, aquí el Víctor Jara doncs, comença a tenir problemes perquè al final és una cara visible d'aquest moviment de canvi i també perquè canta contra aquestes figures, no? Explicant la història de, doncs, de que va a una escola i comença a cantar una cançó en contra d'un ministre que hi havia en aquell moment o que havia estat en aquell moment, que havia fet una matança a un poble del sud de Xile i en aquella escola, casualitats de la vida o no, hi havia el fill d'aquest ministre, no? Llavors, doncs, l'han d'escoltar per marxar perquè li tiren pedres, bueno, el volen linxar, una cosa exagerada. Total, que l'11 de setembre de 1973, 11 de setembre, que es veu que passen tot, o sigui,
sí,
tenim
sí, l'independència de Catalunya. Sí, és una data que passa popular. Absolutament tot, eh?
Tenim la Diada Nacional de Catalunya, que celebrem les derrotes.
Sí.
Tenim ara bueno, 11 S.
Aquí cadascú celebra el que pot.
Bueno, sí,
quan no tens victòries no has de celebrar-ho.
Exacte, lamentablement és així. Sí, sí. Total, que a Xile hi ha un aixecament militar i el primer que fan és que comencen a bombardejar el Palau de la Moneda, no? Bombardeja tota la ciutat i el president Allende diu que ell no pensa marxar ni baixar-se del càrrec i no sé què perquè ell es deu al poble i té lealtat al poble, no? Llavors ell d'aquí no se va. Total, que es carreguen a Pinochet. Ai, perdó.
Hola.
Total. Sí.
Ojalà. Revisió històrica.
Sí, sí, sí. Revisió històrica.
Què hagués passat si s'haguessin carregat a Pinochet sí. I no a Allende?
Sí, sí, què hagués passat, totalment. Total, que al final maten el president Allende i aquí és una mica quan comença no, la dictadura de Pinochet, que és un personatge desgraciadament conegut per tothom. Llavors, en aquell moment, envien com una mena de... Quan està passant tots aquests bombardejos, al final el que diuen és heu d'anar a tots els vostres llocs de treball i una mica associar-vos per lluitar contra el règim que està venint, no? Spoiler, acaba mal. Total, que el Víctor agafa i diu vaig a la universitat, que és on treballava ell, i em quedo allà perquè és el que haig de fer, no? Llavors, quan maten el president Allende, el Víctor truca a la seva dona i li diu, mira, em quedaré perquè ja toc de queda i realment no puc sortir, perquè si surto em pelen, llavors, doncs, ja intentaré venir. I explica bueno, a la Joan
ja,
que és...
Ja sortiré en un altre moment.
Exacte. Explica a la Joan que és l'última vegada que parla amb el Víctor, perquè, bueno, passen cosites. Llavors, el 12 de setembre, o sigui, el dia després, entren a la universitat uns 100 militars, que això és com jo crec una imatge que és dura sempre en tots els conflictes, no? Quan entres ja a una institució d'aquest, com una universitat, és xocant, no? Estàs anant contra la cultura, no? Contra l'educació, que aquí també va passar.
És un espai molt simbòlic,
clar,
no?
Exacte.
També és un espai on es concentra, una, la següent generació, i dos, totes les idees noves d'on sorgeixen, generalment, sí, d'aquest tipus d'espais, espais acadèmics, espais universitaris, espais joves. És una manera com de matar-ho d'arrel.
Exacte, que al final la universitat sempre ha sigut un espai de disputes polítiques o d'idees.
Sí, històricament,
no?
Les universitats sempre
rebel·lió,
són punts,
exacte,
d'on sorgeixen,
exacte,
certs moviments.
Exacte. Total, que entren els 100 militars, comencen a disparar a tort i a dret i fan fora tothom. Llavors, el Víctor en aquell moment estava en el Departament de Comunicació de la Universitat, que és on treballava, i el que fan és, doncs, que agafen totes les persones que estaven allà i els traslladen a l'estadi de Xile i expliquen, doncs, que els posen com en uns autobusos. Està bastant a prop, pel que he vist al mapa, però bueno, els posen com en uns autobusos i conforme van sortint un a un, doncs els van pagant, no? Ja és un regal de benvinguda. Total, que allà es van arribar a acumular uns 6.000 presos polítics, que és heavy, És heavy. Total, que les persones que surten al documental, que són, diguem, supervivents de l'estadi de Xile, doncs expliquen que al final allà, doncs, veuen, òbviament, doncs, matar gent, com violen a persones, al final els hi treuen la roba, els deixen despullats, hi ha, bueno, les tortures, òbviament, i expliquen que hi ha gent també que suïcida, no? Per exemple, hi ha una dona que explica que de cop un noi superjove va anar corrents com a dalt de tot de l'estadi i va cridar viva Allende i es va tirar, no? Coses així. És situacions bastant heavies. Total, entre ells hi ha el Víctor Jara. I, bueno, els posen com en fila i van mirant, no?, cada presoner, fins que un reconeix el Víctor Jara i el que fan és separar-lo. El comencen a pegar amb la metralleta, bueno, li donen molts cops, i el Víctor es protegeix, però al final, clar, són molta gent i el peguen i el deixen, bueno, fet un cristo, li deixen, quasi li treuen un ull del cop que li donen.
I les mans, oi?
I explica...
Oh, anaves a dir-ho, perdó.
De fet, això és l'únic que sabia d'ell, perquè és el que van explicar a Operació Triunfo, però t'ho explica una mica millor, que al final no és així. Arriba un oficial i li tira una cigarreta i li diu que fumi, no?, d'aquesta cigarreta, i ell diu que ell no fuma. Llavors li diu, que fumes, coño, saps? Total, que ell quan va agafar la cigarreta, el que fan és que li comencen a rebentar els dits, a apagar-li, i li diuen, així ja no tocaràs més la guitarra, no? Rojo de mierda o comunista de mierda o lo que sigui.
És cruel, això.
Sí, que a OT van explicar que li van trencar tots els dits i li van tallar la llengua quan el van trobar. Que no ho expliquen, això.
Però de la llengua, una mica... Bueno,
que també és...
Sensacionalista.
Quan se'l troben mort, diuen que se'l troben sense llengua. Això és el que diuen.
Igual és una llengua.
No sé si és veritat o no.
El de les mans també és molt simbòlic, sí que ho diu la seva dona, no? Que sí que va veure aquells canells pràcticament quasi, no del tot, però quasi separats, diguéssim,
rebentadíssim,
la mà sencera.
Sí. Llavors expliquen això, doncs, que una vegada el deixen de pagar, acaba destrossat, i el que fan és que cada vegada que veuen que defalleix una mica i es va com a assentar, li foten una hòstia perquè es torni a aixecar, no? Llavors, doncs, l'acaben assassinant, però no és que li fotin un tret i fora, sinó que l'assassinen amb tortures. Llavors el que fan, doncs, que van amuntonant els cossos, i entre ells hi ha el del Víctor. Total, que el 18 de setembre, parlem de 5 o 6 dies més tard, un noi va a casa de la seva dona, de la Joan, i li diu, mira, que el Víctor està mort, creiem que és aquesta persona que ens hem trobat, vine i aviam si el pot reconèixer, no? I explica a la Joan, doncs, que quan arriba a aquell lloc es troba com 1.000 cossos de joves i entre aquests cossos, doncs, troba el Víctor i que estava, doncs, amb tot el cor rebentat, ple de sang i que estava cosit de bales. De fet, he trobat a un article que tenia 44 bales al cos, que es diu aviat, i a part estava despullat, o sigui, la humiliació més absoluta que li podien donar a aquesta persona. Total, que llavors la Joan en aquell moment el que decideix és com una mica fer servir la seva veu per donar el testimoni de la vida del seu marit, i ella explica, al final jo el que no volia era com agafar el lloc del Víctor, no? Sinó ser una mica un complement de la lluita, no? Donar a conèixer, doncs, el seu llegat i que la seva paraula, doncs, no es morís mai, no? Llavors, ell era una persona que, òbviament, parlava anglès perfectament i es dedica, doncs, a sortir del país i a explicar una mica la problemàtica de Xile, doncs, per tot el món. I ella explica, doncs, m'he patejat tots els països d'Europa, he estat a Estats Units, he estat a a tot arreu, una mica doncs, per explicar i denunciar el que estava passant. Llavors, una altra cosa que fa és que comença a buscar justícia, però, per sorpresa de ningú, els militars no mai li volen donar informació ni li diuen qui va ser el responsable, simplement diuen pues, bueno, pues que no se sap, no? I ens posen una mica en context i ens expliquen doncs, que al final sempre hi ha hagut molta protecció pels assassins. I així una mica de dades compten, creuen, que va haver-hi més de 27.000 torturats en tots aquests anys. Finalment, el 98 atenen a Pinochet, en aquell moment estava a Londres, i l'acusen, doncs, entre altres coses, per genocidi. No? I és com... Jo el que recordo, i potser estic equivocada,
dit,
però en aquell moment es va com... El 98.
Hòstia, i tu recordes alguna cosa? Jo no recordo res.
Sí, sí. No, de veritat, de veritat. Sí, sí. És que jo mirava l'informe setmanal i aquestes coses.
Tres anys?
Sí. Si tinc un vídeo que estic a la trona menjant pa amb tomàquet i pernil salat, com bona catalana, sí, i surt el Jordi Pujol a l'informe setmanal. No, no, tal qual. I surto jo dient-li a ma mare, mira el Jordi Pujol! Vull dir, jo me conocía, jo me sabia mis coses, sí, sí, totalment. No hi ha més vídeo que català que tenir 3 anys i anar dient, mira el Jordi Pujol. Que en aquell moment era l'orgull de Catalunya, després ja s'ha anat tot a pique.
Després ja no tant.
En aquell moment... Bueno, pues jo el que recordo era com la imatge de com una victòria del món, no? Sí. Ens hem carregat aquest senyor, l'hem agafat, ha fet molt de mal, no sé què, i és com que ara tots som molt bons perquè hem decidit que aquest senyor doncs no...
Sí,
el posem
segur
a la plaça,
que sobretot no? Els americans, que van ser els primers que li van donar suport.
Exacte, i a més m'agrada perquè aquest documental, que estic segura que està fet per americans, ho diuen, no expliquen tot, i a més la versió que dona, ara parlarem, les persones americanes que parlen, algunes d'elles, és com una mica en plan, sí, claro, venga, que m'haig de creure. Però sí que explicant, doncs, que al final, o sigui, no, el Pinochet no hagués pogut tirar endavant tot el que va fer si no hagués tingut un múscul darrere, com era el dels Estats Units, no?
Al final també estem parlant d'una època en què els Estats Units tenien les llistes negres de gent que es creia que eren comunistes, perquè estaven superparanoics. Estaven en plena guerra freda.
Bàsicament expliquen que Allende és el primer president escollit pel poble llatinoamericà que és socialista. Llavors, en aquell moment, com estaven superparanoics, que encara ho estan ara, amb el tema del comunisme i tot això, és com que havien de restablir l'ordre mundial i salvar la pobra gent del comunisme.
És que
qui
t'hi ha demanat també és que les restableixin res.
Perquè ells són així.
No, però és que a veure, pensa que avui en dia, als Estats Units, el tema de la seguretat social els hi sembla un tema comunista.
Ja. Vull dir... És que, per flipar. No, el fet de que els nens no tinguin un deute de menjador, els nens, el fet de que no puguin adquirir deutes els hi sembla comunista.
Ells es posen a tot arreu on poden fotre cullerada.
Sí.
Perquè es posen doncs, en molts països, Venezuela, Cuba,
tots,
com veiem ara, però també en aquell moment amb Xile, doncs és com que es fan la seva missió a la vida és doncs, intentar doncs, donar un múscul econòmic als extremistes d'extrema dreta, o sigui, als extrema dreta, per poder combatre
perquè
Allende.
Has dit que Allende és el primer president socialista o comunista de Llatinoamèrica. Però no diuen en concret que és el primer president comunista escollit legítimament del món.
Sí, pot ser.
Em sembla recordar això del... No, sí, de Llatinoamèrica també, però em sembla que ho diuen així, en plan, que legítimament escollit del món és el primer.
Sí, total. Sí.
Lo qual és...
Llavors és com ells, Estats Units, que en aquell moment estava Nixon, al poder, el que fa és com canvia gens de l'Àsia a Xile una mica, doncs, per ajudar a les persones que fan com... Bueno, el... que creen aquests grups paramilitars i poder alçar-se amb el poder, no? El que passa que els agents de la CIA... Hi ha
el govern dels Estats Units ajudant a l'extrema dreta, qui ho havia de dir?
Hi ha dues versions, no?, en el documental. Hi ha la versió dels agents de la CIA que diuen, bueno, al final sí, nosaltres vam ajudar, però en cap cas vam ajudar Pinochet, que és com, aviam... O sigui, això com menges, no? No té cap tipus de sentit el que diuen. O sigui, vam ajudar grups paramilitars, però vam ajudar com a fer propaganda en contra, però en cap moment vam ajudar a Pinochet a que pugés al poder i matés a gent. Com, a veure,
no tens una cosa sense l'altra.
No,
però
aquí...
Després hi ha el cas d'una dona, no?, que explica que el seu marit, el Charlie, que va anar a Xile, quan va arribar a Xile va veure qui hi havia, es va rebel·lar en contra i els propis estadounidens se'l van pelar. No? Clar, també hi ha aquesta crítica de, vull dir, que hi ha una mica les dues bandes, perquè fa gràcia una mica el testimoni de la CIA, que és com, claro, Shore, tu no vas fer això, venga, ok. En fi.
Perquè total. La CIA és tan transparent.
Exacte. Sí, sí. Exacte. Llavors, quan el detenen el Pinochet, és com que tot una mica es comença a moure, no? I al final aconsegueixen reobrir el cas de Víctor Jara perquè tenen noves evidències. I aquí una mica la gent comença a parlar. Posem-ho també entre cometes perquè al final, durant tot l'episodi, el que ens remarquen és, bueno, avui en dia encara hi ha gent que té por a parlar, no? Per les represàlies que pot tenir. Llavors aquí apareix un militar, que és en José, que aquest tal José Paredes era, doncs, una persona que... Perquè el que van fer va ser agafar tots els nens de 18 anys que van trobar i aquests eren com els soldats de base, no? D'aquests que, bueno, si es moren, doncs són cosites que passen. Llavors, clar...
La Quinta Olivera.
Exacte. Aquesta generació queda molt traumatitzada, no? Pel que veu i pel que els hi fan fer.
Home, és
que... Perquè molts d'ells eren pagesos, o sigui, gent en plan de baixos recursos i tot això, que està al final matant i torturant a la seva pròpia gent, no? Aquest és el cas del José Paredes, que ell el que diu és que el Pedro Pablo Barrientos, que és el nostre protagonista avui, més enllà del Víctor Jara, el que va fer va ser disparar al Víctor Jara i el va pagar, no? Llavors, aquest senyor Barrientos el que fa és el que fa la majoria de gent quan acaba la dictadura de Pinochet, que eren còmplices de Pinochet, que és marxar als Estats Units per viure tranquils. Va.
Bueno.
Cosites que passen, no? D'un país neutral, sí. Com els Estats Units. Sí. Llavors, quan intenten buscar el Barrientos, es troben, doncs, que està desaparegut aquesta persona, que no saben on és, no? I al final el troben a Florida. Vaja! Va sorpresa
Florida a ningú. Man.
Sí. I amb la dificultat de que té la nacionalitat americana, estadounidense.
Tenim fotut, això.
Clar, aquí ja és un problema com afegit, no? Que això explica... Jo estava veient això i pensava, bueno, també explica per què hi ha molta gent d'origen llatí que vota Trump, no? Perquè al final no deixen de ser...
Hòstia, hem fet un salt aquí interessant.
No? O sigui...
No hi havia pensat.
Migrants, no? De...
Clar, si al final... Sí. No? Sí, ha sonat a persiana, això.
Bueno, no, crec que han tirat coses, però...
Ah. No sé. Però no, té cert sentit el que dius, perquè al final, si tu les polítiques de dretes d'aquest país t'han permès aconseguir una mena d'asil polític amb passaport americà, per lo qual no has de tornar al teu país d'origen on hi haurien conseqüències, doncs és normal que vulguis mantenir puja, aquest...
O sigui, ell se dedica, no ve amb nacionalitat... ha estat noidenca, eh? Al final el que fa és, o sigui, ell va amb un permís, suposo un plan d'empara o el que sigui, i llavors amb el cap dels anys obté la nacionalitat. Sí. Bueno, pues el troben allà, no? I llavors el que fan és obrir un cas contra ell i li demanen a Paredes que vingui als Estats Units a testificar, perquè al final, que això també m'ha semblat molt interessant, explicar una mica com és el procediment d'intentar que aquesta persona després de tants anys tingui un judici, no? I al final diuen que als Estats Units hi ha com un mecanisme de que si tu has sigut com víctima de tortures i de coses així i han prescrit, no es pot obrir un judici penal, però es pot fer un judici civil.
Que, bueno, també, no és el mateix... Això jo no entès molt bé com funciona perquè al final és un cas que, o sigui, ho està jutjant als Estats Units quan ha passat en un altre país. Vull dir, és una mica
però,
raro.
Però perquè... això també passa aquí. Perquè, per exemple, amb el tema de Pinochet... Amb el tema de Pinochet, molts judicis es van fer aquí a Espanya i nosaltres ho tenim amb el cas molt clar amb el tema de la Guerra Civil, que al final és Argentina que està investigant, per exemple, tot el tema de...
Quina desgràcia.
Dels nens robats, no?, per exemple.
Sí. Sí, però vull dir que el que no acabo d'entendre és com deu funcionar això, saps? De qui és la jurisdicció al final, saps?
Ja, jo suposo
sí,
que és...
M'explico.
Jo suposo, i aquí probablement estigui molt equivocada, jo crec que és un tema de, al final, si tu no pots assegurar que tens un judici just i que és un... O sigui, no és un tema de el vecino me ha robado, sinó que és un tema de genocidi, etcètera, etcètera. Tu pots demanar justícia a un altre país, saps? Que representa que és neutral. Entenc. Vull entendre que va una mica per aquí el tema. Però és veritat que no ho expliquen, que també estaria interessant que ho expliquessin. El tema és això, que decideixen obrir un judici civil perquè és una possibilitat que hi ha als Estats Units, no? Llavors, aquí ens presenten el Pedro Pablo Barrientos, que viu a Deltona, Florida, I ell diu, des del primer moment, que això és mentida. Este, que ell no ha estat mai a l'estadi de Xile i que s'ho està inventant, no? Llavors ens explica una mica la seva història de superació personal, de, bueno, jo era pagès i vaig entrar a l'exèrcit i em van fer teniente de no sé què.
No saps quan m'interessa.
Sí, i a més et diu, no, i jo vaig votar Allende. No? Perquè a mi és el tipus de discurs que em fa molta gràcia, en plan, no, jo vaig votar Allende, però es va, la cosa es va barrejar massa, no? Que hi havia massa divisió, per tant vaig decidir que em tornava com super extremista, no? Llavors ella explica que el 10 de setembre marxa a diguem que el Pinochet es fa com guardaespatlles, no? I marxen a patrullar amb un que es diu Hinojosa i un altre que ja no me recordo com es diu, que es diu López o alguna cosa així, bueno, són tres. I ells diuen que estan junts fins al dia 16 i que cap dia en cap cas trepitgen l'estadi de Xile i que al final diu, ell, o sigui, el seu discurs tota l'estona durant el documental és, bueno, al final el Paredes i les altres persones menteixen perquè jo haig de ser la cabeza de turco de Xile i haig de ser com el, tinc una persecució política darrere que si em detenen a mi pues és com que salvo la falsa democràcia de Xile, no? Que ja ara una cosa, va una mica per aquí el tema, sí.
També ser una mica advocada del diable, sí. Culpabilitzar tot en una persona tampoc.
Sí. Bueno, sí, és veritat, al final passen moltes coses.
Sí.
Clar, vull dir, al final és tot un
bueno, però ell,
procés i tot un...
Ells ho fan, saps el que vull dir? Ells ho fan en plan que per una, en una part pot tenir raó, no li que no, però és com, bueno, al final si em fiquen a mi a l'assassinat de Víctor Jara, el xef Víctor Jara, plan, la persona que és, pues com que ja tot es soluciona i ja no cal investigar més, no? Però és una cosa que es fa a ell, vull dir, no, o sigui, no, en cap cas es diu que això comença i acaba amb ell, no? De, sinó que s'investiga els crims en plural, en general, a la societat, no? El que passa que ell, òbviament, doncs, ho tira pel mío, clar. Ell ve a hablar de su libro, clar, sí, sí.
Bueno, perquè a vegades és com passa, no? A vegades aquest gran rebombori, es condemna una persona i llavors el públic s'oblida quan realment no s'hauria d'acabar aquí. És,
sí, saps? Sí, o sigui que fan com una cosa per de cara a la galeria i tot s'oblida i realment hi ha molt més, no? O sigui que no li treu la seva part de raó, però al final ell el que fa és anar, s'ho fa anar bé.
Sí, sí, saps? Que una cosa no treu l'altra, que si has fet coses horribles, sigui a nivell de tot el govern, sigui a nivell personal, has fet coses horribles, no ser part d'aquest, com ho diria, si ets part del problema, segueixes sent problemàtic, saps?
Total. Vull
dir, no sé si m'explico.
Sí, sí. Però aquí ve el primer plot twist, que és que llavors ens apareix el Paredes, ja una mica desmillorat, pobre, i diu que no, que s'ho va inventar tot i que no vol saber-ne res més, i diu que l'inculpa perquè al final ell va estar com... era el seu jefe en l'exèrcit i el va pagar molt, llavors pues, és el primer que li va passar pel cap. Que a mi, sincerament, em sona una mica excusa. Per la manera com ho explica i tot... Sí, sona molt en plan que sí que ha rebut pressions, però potser no de la policia en plan de Xile d'ara, sinó al revés, no? De grups d'extrema dreta i tot això. Però bueno, ell diu això i llavors, clar, es troben als Estats Units doncs, que no tenen, o sigui, el principal testimoni, no? De cop se t'ha tirat enrere. Llavors la Joan i tota la gent que porta aquest tema doncs és com que comencen a fer com una cerca per intentar buscar més testimonis perquè allà hi havia més gent, no? Però es troben amb el que comentàvem, que al final molta gent pues, és reticent a parlar per tot el que ha passat.
Bueno, és que ha de ser molt
dur. És normal, també. És normal.
També, a part de tenir por a les conseqüències, també has de reviure tot això una altra vegada.
Sí.
Clar, i no és una manera... molt, o sigui, no et farà sentir millor fer tot això perquè és molt d'escrutini i moltes coses que la gent està intentant demostrar que tu estàs dient mentides, saps? Mentre tu estàs revivint aquí un trauma, saps?
Sí.
També hi ha molta gent que prefereix no remoure el passat i seguir endavant.
Sí.
Amb aquest tipus de traumes.
Sí.
Perquè haig de reviure tot això, prefereixo no parlar-ne, prefereixo tirar endavant.
I ha passat i fora. Sí. Total, que paral·lelament amb el que passa als Estats Units, la policia de Xile comença a crear un cas en contra del Barrientos, però que es troben que no creuen que tinguin un cas suficientment sòlid com per ja tirar pel dret, no? Va buscant aquests testimonis, però vam entrar en porra, basàlies, tot això. I la Joana ens explica que al final encara avui no ha demanat ningú perdó ni òbviament tenen justícia, no? O sigui, no els hi tornaran al Víctor, però almenys doncs, sentir que l'amor no està tan va o alguna cosa així. Total, que al final aconsegueixen, després d'insistir moltíssim, aconsegueixen trobar més testimonis de soldats, que són els mateixos soldats aquests de 18 anyets que veuen de tot, que comencen a assegurar que el Barrientos estava a l'estadi, no? I aquí porten una carta gran de persones, en plan que no és una ni dos, sinó que són unes quantes. I donen detalls que al final hi ha un moment del documental que hi ha una persona que és americana que està en el cas que diu és que ells no eren conscients de coses que deien així perquè sí, realment eren detalls molt significatius del que estava passant, no? Perquè ells expliquen les coses com molt normalitzades perquè al final ho van viure, però vas rascant i et van donant dades que són molt importants per crear aquest cas contra el Barrientos i companyia. Llavors, finalment, el 2016 se l'enduen a judici. Òbviament, el Barrientos diu que tot és fals, els testimonis que ella aporta són aquest, l'Hinojosa i el López, crec que es diu l'altre, que són amics, o sigui, saps què vull dir? I que dona també la casualitat de que tots els testimonis en contra del Barrientos també situen a l'Hinojosa i l'altre en el mateix lloc, no?
Oh.
És com que eren els tres. Sí, que anaven junts. I ell això, doncs que tot és fals, que ell és víctima d'una persecució política, etc etc. I és aquí apareix el Navarrete, perquè al final tenen molts testimonis que situen aquestes persones dins de l'estadi, però no tenen ningú que hagi vist, saps, l'assassinat en qüestió, no? Exacte. Llavors apareix Navarrete, que era un noi de 18 anys, que era l'ex guardaespatlla de Barrientos. Per tant, estava amb ell molta estona. I ell explica doncs, que en els seus moments de tranquil·litat doncs, ell sempre agafava la pistola i la feia així com moure, saps? Bueno, jugava amb ella i es xulejava doncs, que havia sigut la pistola amb la que havia matat a Víctor Jara, no? Llavors, tenint el testimoni de Navarrete, és com que ja aconsegueixen posar a la persona, no?, en el lloc en concret on necessitaven. Total, que finalment el jurat, per sorpresa a ningú, diu que el va matar, o sigui que va ser ell, juntament amb ells, els altres dos, que van matar el Víctor Jara, no? I l'obliga a pagar 28 milions de dòlars a la família, perquè al final, com és això, com és un judici civil no penal, doncs no pot anar a presó. Què fan? La família demana l'extradició. I aquí, a mi és una cosa que em crida molt l'atenció, perquè té una frase que diu que ell abans de tornar a Xile es mata. Lo qual em porta molts problemes, perquè si tu realment ets tan patriota i tal, sempre estàs amb l'anhel de tornar, no?, al teu país, i és com la manera que desprecia la seva terra, no sé, la manera com ho diu és com molt túrbia. No hi bueno, heu pensat?
Si torna al seu país, va a la presó
directa. Ja. No, però que no té cap vull tipus dir, de problema o sigui, en despreciar el seu país.
No, bueno, jo això ho he vist com una admissió de culpa, saps? No sí. sé, jo, a mi m'ha semblat com perquè vaig matar a Víctor Jara no tornaré mai, perquè si torno patiré les conseqüències. I si no, però, o sigui, prefereixo matar-me a assumir les conseqüències dels meus actes.
El que passa que ell durant tot l'episodi ho planteja tipus, jo al final he fet molts sacrificis pel meu país, perquè jo per amor al meu país em vaig posar a l'exèrcit i no sé què, i després dius això, tio, que abans de tornar a Xile et mates, no sé.
Sí, sí que és veritat que normalment la gent que va així, en plan, que està com entre cometes a l'exili i va tant de víctimes, sí que és veritat que després és com, no sé, rotllo el Puigdemont, avui m'estic ficant en un fregau, però...
Uix, borra això, Carla, busca un altre,
Busca un altre exemple.
No, que vull dir que vull dir moltes vegades que el que vol és tornar, i com el Puigdemont tots sí. els que estan por ahí. Vull dir sí. que sí que et xoca sí. que una persona que estigui entre moltes cometes a l'exili o vivint
en un altre perquè no està realment a l'exili.
No, bueno, no està a l'exili, però... Ja, però... O sigui,
no, en el sentit de que... Jo no crec que ell ho vegi com està a l'exili. Ell és, sí. ella fuig, o sigui,
ja, ell és americà.
Ell ja no sí. té... Clar, ell és americà, ell ja no té res a veure amb Xile, perquè és que
sí.
el seu Xile, que és ja, quan estava Pinochet, sí, ja no existeix.
Sí.
Perquè hauria ja, de tornar.
Quan escoltava això, pensava...
Així és com jo ho veig.
No? Xoco una mica, jo, aquestes declaracions.
Sí. sí. Jo quan ho veia pensava amb el meu avi, perquè el meu avi havia de marxar d'aquí perquè no hi havia per menjar, o sigui, abans moria de gana, i van a França i és on va crear la família i tot això, però ell sempre volia tornar i no va parar fins que va poder tornar aquí una altra vegada, no? I no era una persona que estigués en plan a l'exili ni res perquè podia tornar, però simplement les circumstàncies X no podia. Però sempre hi havia aquest sentiment d'enyorança, no? De jo sempre voldré tornar a la meva terra. I en contraposició amb el discurs aquest, no? Abans de tornar a Xile em mato. Clar, és que és molt heavy.
Yeah.
No sé. Et presentes com a màrtir i llavors dius això, no sé, a mi
clar, no m'agrada. És que és això el que xoca de la seva declaració.
Sí.
Aquí total. Veus la incoherència una sí. mica de testimoni.
Que aquí el senyor, persona. Que el senyor és un mastodonte, i a part, també notes amb aquestes decisions que és una persona que té zero responsabilitat de les seves accions i és, saps? Dit malament, patxulo mi pirulo.
Sí, sí.
No, és així. Decideix. No, és que jo, per demostrar la meva innocència, passo un polígraf. Que aquí també planteja moltes coses. Per començar, òbviament, que ja m'ho parla moltes vegades, que no és un tema que sigui fiable 100%, etcètera.
Sí,
però a més, és com una persona que ha estat entrenada militarment...
Ja, que et fa pensar, més, no?
És tiniente de no sé què. Què et fa pensar que no pot enganyar la màquina? O sigui, i què et fa pensar que no pensarem que tu enganyes a la màquina, per empezar?
Clar.
Però bueno, per això és el que us deia, en plan patxum i pirulo, saps?
Sí.
Total, que ell agafa, pam, es posa a fer el detector i el tio miente com un bellaco. O sigui, comença a dir que ell no ha torturat mai a ningú. O sigui, que no és allò que dius, va, vaig a dissimular una mica i vaig a dir alguna veritat, tipus, bueno, sí, he torturat a gent, perquè és que al final
però,
sí. estaves a l'exèrcit. O sigui...
Clar, un segon, era...
Perdó,
militar
però...
caporal no sé què hòsties durant sí. el cop d'estat militar. Òbviament vas fer que... alguna cosa. Jo no he si nada. Jo no he rotat un plat en mi vida.
Ell diu, jo nunca he torturado a nadie ni nunca he matado a nadie. O sigui, per estadística no pot ser.
Jo no he matado una mosca.
No.
He dit, no per favor, que eras... Què era, general? No, què era? Jo què sé, el que fos... Que...
No, caporal.
Que no era... Caporal, eres caporal teniente, durant el cop d'estat militar. Teniente, el que sigui, és sí. igual, que no eres un mitja merda.
No.
Saps? Vull dir, que eres algun poder durant el cap... durant
però és que ell diu,
l'època de Pinochet.
És que no és només matar, és en plan, jo no he torturat mai a ningú, jo no he pagat mai a ningú. A veure,
aviam.
Amor, venga. Amor, sisplau.
No has pagat al teu germà quan no. eres petit o...
No. I a més diu, no. I a més diu, òbviament, que ell no va matar a Víctor Jara, que no sap que ha matat a Víctor Jara, o sigui, tot ho nega, val? I
jo no existo.
Sí, li sorprendrà també a ningú que els resultats del polígraf pues, són una mica estranyots perquè queda com que no es, els resultats no són conclusius, no? Tipo que, això, inconcloents, jo què sé. És que estic traduint ahir en l'anglès perquè he fet els apunts en anglès, por lo que sea, perquè vaig decidir que era la meva millor idea. I...
un documental sí, sí. que està en castellà.
No, perdona, el lloc on l'he vist està en anglès.
Com la meitat. La meitat en... del... quan parla la gent de
clar,
Xile.
Doncs jo els trossos que ha parlat en castellà, he escrit en castellà, he escrit coses en català i en anglès.
Per les...
Un dia fem una frase en anglès.
Per les fajas.
Cringe.
No, no.
Suficient total. Gent tenim que entreu que prou...
Sí. En castellà no en farem, però en anglès, si voleu.
No, home, no. En cap
no,
idioma,
en castellà no crec.
Català, en català.
En cap idioma.
Total.
Un dia fem una brometa i el fem
no,
en
home,
castellà.
No.
No, els va sortir regulero el de la nit més fosca,
ja,
o sigui que no val.
No,
la pena.
Doncs
la gent
senyor,
no pilla les bromes.
El senyor del polígraf li diu que no ha pogut determinar si menteix o diu la veritat perquè respira molt fort, moltes vegades, es mou molt, llavors com que la màquina no acaba de calibrar el tema, no?
Però... Li diuen que no es mogui, oi?
Sí, sí, li diuen diverses vegades. I a més, la persona que fa el polígraf ho diu, és que al final l'he avisat tres vegades, les tres vegades l'he dit que no havia de respirar estrany, i diu... I a més, diu una cosa que és tipus... Bueno, moltes vegades, per la meva experiència, les persones que menteixen i volen enganyar el polígraf, el que fan és moure's perquè
això.
Saben que els resultats no poden...
Clar.
No sortiran bé.
Exacte.
Saps? Sí.
És que...
I aquí acaba una mica...
Una mosca.
Sí. Aquí acaba el documental, ell dient que ell no torna a Xile i tal, no? I s'acaba una mica com inconclusiu perquè dius, jolín, ella està vivint la vida allà i no passa res, tal. Bueno, ens diuen que el 2018 van condemnar 15 persones per la mort del Víctor Jara a Xile, al final. Però que al Barrientos no poden fer-li res perquè al final no deixa d'estar als Estats Units, per tant, doncs, no es pot fer res, no? I aquí he pensat, jolín, vaya rotllo. Que trist que acabi tot així, sense res i sense un final. Llavors, aprofitant que he anat a mirar si estava morta la pobra Joan, que ja l'havia enterrat, resulta que tot el tema del Pedro Pablo Barrientos està calentó ara mateix, no? Perquè doncs, la família no ho ha deixat estar i segueix doncs, lluitant perquè sobretot per al tema de l'extradició, no? I m'he trobat una notícia del 19 de juliol de 2023, o sigui, fa relativament res, que li han tret la nacionalitat estadounidense. Per tant, ja no és una part... Ja no... Perquè la justícia de Florida al final l'ha dedicat a treure-li perquè diu que va mentir, no? Perquè una de les coses que et demanen quan tens la quan obtens la nacionalitat americana és doncs, que juris que mai has sigut doncs, perpetuador de crims i històries d'aquestes. I està clar que ell va mentir perquè s'ha provat doncs, que ell va ser una de les persones que va participar doncs, en tortures i tot això, no? I ara ens trobem en aquest punt. Actualment ell té 76 anys, per tant, pot ser que l'espitxi abans que tinguem una solució, esperem que no.
Bueno, 76 encara aguanta.
Però ara és com més fàcil poder-lo finalment portar perquè ja no té la nacionalitat. O sigui, ja no és un ciutadà dels Estats Units, no? És sí. Xile, només.
I aquest estiu, de fet, estem fent aquest documental perquè aquest estiu va sortir aquesta notícia i vam dir, ostres, tenim documental de Víctor Jara, estaria guai, no? I jo vaig llegir aquest estiu que havien condemnat a 7 persones més aquest estiu.
Estan forts últimament, no?
Sí. De gent que havia participat doncs, en certs nivells en la mort de Víctor Jara i un altre, no sé si era també cantant o escriptor, un altre artista, que també és menys conegut, però també el van torturar i matar el mateix dia. O sigui que igual d'aquí poc tenim més notícies.
Jo crec que sí, perquè és curiós que és una cosa que avui en dia, en 2023, encara estan investigant. No es pot dir el mateix del que estàs passant a Espanya, on encara no m'ha arribat a aquest punt. Exacte. Però, jolín, són molts anys de lluita.
Aquí no s'ha jutjat a ningú.
No. I a més, que sapigueu també que una de les persones que condemnen, que es diu Hernán Chacón, el dia abans d'entrar a presó es suïcida.
Ah, sí, això ho he llegit.
Bueno, pues mira.
O sigui que ja sabem que era veritat.
Sí. Mateixes vibes que el senyor aquest que es mata.
Els hi posen 25 anys de presó, eh? Ojo, vull dir que són bastant anys. O sigui, és entrar i no sortir, bàsicament.
Home, aquesta edat, sí.
Si és que entren, no? Perquè no és a Xile, però aquí ja arriba a ser...
Bueno, no. Aquí entrava i llavors va decidir matar-se.
A quina edat ja no entres?
Aquí, abans
no ho sé exactament a quina edat. I menys a altres països, però no estic segura a Espanya. Jo sé que a partir de certa edat, ja per molt que et condemnin, ja no ingresses a presó.
Jo no tinc ni idea, la veritat.
Jo igual us estic dient una mentida.
No, a mi em sembla que a mi em sona també, però no sé si és veritat o és una de les coses aquestes que es diu.
Edat no se entra en prisión. Ah! Ostres! Què? Pues és mentira! En Espanya no existe ninguna ley que impida el ingreso de prisión a los mayores de 70 años.
Anda, pues venga, tots cap a dins.
És que la meva àvia, en un exercici de cunyadismo impropi d'ella, he de dir, moltes vegades diu, no, igual mato algú perquè com s'està tan bé a la presó, que tenen piscina... Sí. I és com... Sí. Mira que la meva àvia és poc cunyada, eh? Però saps aquests típics bulos que corren per internet, per WhatsApp? Entre les iaies de la piscina de 10 metres de Can Brians. I és com, ok. Saps?
Ostres, doncs, durant molts anys he viscut enganyada.
Doncs jo pensava...
Es podia... I aquí em diu, no hi ha edat màxima per entrar a la càrcel. Està convençudíssima.
Jo pensava que sí, jo també ho creia. Que hi havia una edat que ja no...
Ingressarà a prisión salvo que la condena sea igual o inferior a 2 anys de la càrcel, però això és el mateix que dona igual que tinguis 70 com si tens 25. Que fort!
Pues mira, nunca t'acostarà sense saber una cosa més, no?
Molt bèstia.
Bueno, pues us ha agradat o què? Ha estat xulo. I a més, conèixer... Que sapigueu que aquest mes és el mes de l'herència latina.
Ah, sí, bueno, mira, pues va tot lligat. Nice.
També és... Nice. També és com que queda bé dintre de... De jo, tot el dest.
Jo, clar, que sí. Aposta, eh?
Sí. Jo, si em juntes assassinats i aprenc una miqueta d'història, a mi, jo... Living. La veritat és que m'ha agradat molt. M'ha agradat molt aprendre... El meu somni. M'ha agradat molt aprendre... O sigui, em va crear... És una cosa que igual no hagués buscat per mi mateixa, no és el tema que més m'interessa, dictadors de... No sé què dir. Però que m'agrada, saps? Que m'hagin explicat i ara potser entendre una mica més com va anar.
Jo diria a les persones que ens escolten que si poden el vegin al documental perquè us agradarà molt, jo crec, penso. És de les poques coses a Netflix que val la pena. No, és broma. Però que últimament a Netflix et costa trobar coses. Sí, hi ha tantes coses que trobar i tant.
No, hi ha molta basura. Òbviament sí, hi ha coses bones, problema, però també hi ha molta
que per
basura.
Per una sèrie sí. bona tens 15 que són...
10 que són basura. Sí. Sí. Sí, sí, sí.
En fi. Doncs
pues molt bé, molt bona feina.
Molt bé, Clara.
He de dir que aquesta temporada ens hem de felicitar cada vegada.
Molt bé, doncs molt bona feina, Clara.
Correcte. Ens hem de...
Ets una crac.
Ets una crac. Ens hem de reafirmar nosaltres sí. mateixes perquè...
Ho necessitem.
Sí, últimament, bueno, últimament porto una ratxa de casos xulos, perquè el que vaig fer també al... Ai, com es diu? Al Cubelles Noir, també està guai.
Perdona.
Quina llàstima que no tinguem el
cap.
Bueno, però el podem tornar a fer.
Perdoneu, però cap com el del Silur. Ostres, sí.
Qui és el del Silur?
El meu senyor Silur.
Ai, per favor.
El peix.
Quin peix?
L'anterior. L'anterior, aquest.
El del peix.
Ai, no
el peix que es diu Silur.
Uf, que els alemanys,
que, té un barret de
que pesquen.
Que el peix porta un barret de copa i té unes ulleres d'aquestes com del Monopoly, que és un només, no sé com es diu. Això,
Monocle.
Saps el que et vull dir? És un peix així de peu.
Carla, amb un barret, que l'està buscant.
Amb un barret de copa.
Literalment estic buscant Silur, que és.
Saps?
Ah, està bé. Hòstia, quin peix més lleig.
Madre mia, no s'estan enterant del que m'estic inventant. No, realment no te'n recordo.
Estàs prenent el pèl d'una
sí,
manera.
Sí, sí, s'entera.
El pitjor és que tot això ho vam
vale.
dir a l'episodi.
Vale, vale,
però
que és
no
mentida.
És de què va l'episodi. Ho vam dir tot això a l'episodi.
Clar que és mentida. Vale. El dels alemanys, els alemanys del càmping.
M'estàs tornant a trolejar.
No, t'ho juro que no.
No, a
Fallon, no es deia? Com es deia? A Fallon...
Era algo de la Manxa, no? En plan d'Espanya.
Bueno, què dius? Com, si parlàvem de Batea.
És veritat, Batea.
No, mia, Batea vam parlar al final.
Sí, però perquè
no,
passava per allà.
De l'Ebre.
Sí, sí, passava per allà.
Ja està,
te'n recordes no? del senyor
sí,
Silur?
Sí, sí, sí.
Home, no
sí,
pots sí, oblidar sí. La nostra mascota del podcast.
És que jo...
Que... Ens han dit que hauria de ser un mandril, ens han dit.
És que en un episodi vam dir que
si volem ens dibuixen un, ens han dit.
Ah, sí, sí.
Jo endavant, els he dit que ho necessitem endavant. Per viure.
Sí, sí, sí. Uah, sí.
Això tu.
No, jo ho necessito, evidentment.
Endavant. Aquí acceptem tots els dibuixos.
Sí, sisplau.
No crec que siguin bons.
Farem un logotip amb el Canva i el penjarem al Twitter.
Bueno,
cosa que ja hem
senyors
fet.
I senyores.
Falta un...
Ah,
una emoji,
la bandera de Xile.
Bueno.
Molt bé.
Una mica basic.
I una guitarra.
La guitarra m'agrada més. Veus? Penseu una miqueta, home.
Ai, ai, que m'heu de dir una cosa.
Ai, ai.
Bé. Que cada any fan una concentració... una concentració. Bueno, un meeting que reuneixen molta gent a tocar la guitarra.
Ai,
una cançó de Víctor Jara sobre la pau. I que és molt xula les imatges que posen al final. De la gent tocar la guitarra i altres aixecant així la guitarra cap amunt. I està, i ve la família, tot això.
Que guai.
Molt guai. La veritat és que m'agrada molt. I molt que escolteu bé. Te recuerdo Amanda, que és una cançó molt bonica.
Molt bé, doncs ho farem.
Del Víctor Jara. I fins aquí.
Ole.
Doncs molt bé. Bona nit.
Adéu.
Espera, que ara no sé. Stop.
Bona nit, no.
Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us. Ens trobareu a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandripo.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu! Adéu.